Cugat.cat. Notícies.
Bon dia. El 98,3% de les persones residents a Sant Cugat entén el català. És el percentatge més alt en municipis de més de 50.000 habitants, segons dades de l'IDESCAT, d'un estudi sobre la llengua fet el 2021. Només l'1,7% de la població santcugatenca assegura no entendre gens el català. Això sí, la Ciutat Baixa fins al quart lloc quan es tracta de parlar o escriure en català, superada per Vilanova i la Geltrú i Girona, respectivament. És dilluns 10 de juliol de 2023. També és notícia que, atenció, el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han emès un avís per calor, serà intensa i fins dimecres. El Meteocat posa especial atenció amb el pic de calor que s'espera concretament dimarts, on se superaran els 40 graus en algunes zones de l'interior. De moment s'han arribat a temperatures màximes de 38,5 graus a Artés, al Bages, tot i que aquest dilluns el termòmetre ja podria gairebé tocar els 40 graus en algunes zones, una temperatura que es va superar el dia 25 de juny a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A Sant Cugat aquest dilluns s'esperen màximes de 32 graus i demà dimarts s'enfilaran fins als 34 graus. El Tribunal Suprem ha enviat el cas Costa del Golf a un jutjat contenciós de Barcelona perquè estudiï la possible indemnització de 400.000 euros que demana Àlex Corretja a l'Ajuntament per danys patrimonials, morals i d'avaluació de l'habitatge. El conflicte arrenca el 2001 quan l'extenista Àlex Corretja sol·licita al consistori i aquest el concedeix una modificació urbanística al pla parcial de la Costa del Golf per construir un habitatge en dues parcel·les de la seva propietat en aquesta zona. La família veïna, els Aubareda del Mau, van presentar una instància a l'Ajuntament per recórrer el canvi perquè consideraven que els perjudicava. Posteriorment, la família va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el 2006 dictaminava l'anul·lació de la llicència d'obres de la casa d'Àlex Corretja i el seu enderroc. L'enderroc mai es va produir, però la família demandant, l'Aubareda del Mau, va arribar a un acord extrajudicial amb l'Ajuntament a canvi d'una indemnització de 600.000 euros. I les obres de construcció del carril bici entre l'Avinguda de l'Hipòdrom i l'Avinguda dels Països Catalans comencen dimecres. Serà un tram que anirà en paral·lel a la carretera de Rubí, amb paviment de formigó i 3 metres d'amplada, que anirà separat del trànsit amb peces separadores. La licitació ha anat a càrrec de l'àrea metropolitana de Barcelona amb el suport d'un fons FEDER i s'ha adjudicat a Servial SL amb un pressupost de 461.893 euros. Els treballs duraran mig any.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com ja sabeu, aquí fem la Maroteca entre dos companys i amics de tota la vida, que són l'Esteve Llop i un servidor. Anem a saludar l'Esteve, company d'aventures, company de ràdio, company de la Maroteca de la Ràdio.
Què tal, com estem? Doncs molt bé, encara d'estar un dia més aquí, eh?
Sí, dic, com fem una presentació una mica diferent, company d'aventures, a Maroteca, sempre...
Em sembla perfecte.
No sé si ens està quedant una bonica
no,
presentació.
El que passa que hi ha una mica de delay i aleshores bueno, anem una mica allò amb un retard considerable entre intervenció i intervenció. Però bé, això ja se sap que aquest és un programa que es fa a distància, que el fem connectats per internet i de vegades passen aquestes coses, però... ens acostumem també a parlar d'aquesta manera, esperar la reacció del teu company amb una mica de retard i per tant no pot ser tan ràpid a l'hora de fer intervencions, però que també deixes una petita pausa per no trepitjar-te, eh? Perquè si jo estic esperant que tu contestis alguna cosa però sóc histèric i ja fa una bona estona que estic esperant que contestis, doncs tinc el risc de poder tornar a parlar i per tant llavors és quan ens trepitjaríem, però com que ja ho coneixem, doncs no passa res, oi?
És així, i podríem fer aquella mítica, tot i que no és de ràdio, connexió televisiva entre Antoni Bassas i Josep Cuní, dos homes de ràdio, però que en aquest cas va ser a través de televisió, que, bé, com deia l'Antoni Bassas, d'entrada tot va malament.
Molt bé, escolta'm, anem a, no molt lluny de fet, eh? Anem a Ràdio Sant Cugat i anem a escoltar una gravació de fa, doncs mira, 25 anys, 19 de març de 1998, que va ser el dia en el que va tenir lloc el programa número 100 del Pasta Fullada. És un programa que ja hem revisat en alguna ocasió, però que fixa que és curiós, eh? Escoltant una altra vegada aquestes gravacions vas trobant talls que dius, home, això ho hauríem de posar perquè és que és molt interessant. Estem parlant d'un programa que es va enregistrar des del bar habitual de Sant Cugat i que va tenir una colla de convidats. Per exemple, anem a escoltar un tall en el qual hi sortia Esther Romero, llavors presentadora del Bon Dia a Catalunya, i Àlex de la Iglesia de Caiga qui en caiga. Així doncs, uns bons convidats pel programa número 100 del Pasta Fullada.
Ràdio Sant Cugat, la ciutat t'entra per les orelles.
Pasta Fullada amb Sobaus la Moreneta.
Tenim una trucada d'una bona amiga, és l'Esther Romero, presentadora del Bon Dia Catalunya.
Carai, Esther.
Hola.
Bona nit.
Bona nit i felicitats.
I moltes gràcies, i quina sorpresa.
Oh, no, sorpresa, en fi, és per mi de saber que heu sigut capaços d'aguantar totes aquestes xifres amb hores, amb diners, amb paciència, en fi, felicitar-vos de debò. Heu treballat molt, 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 eh?
Gràcies per dir-nos-ho, perquè precisament ja la directora de la ràdio escoltant-nos a tu i això ens va bé. És que et digui la veritat.
Ho torno a dir,
Ho podríem gairebé repetir. No, la paciència, Esther, com tu dius, ha sigut aguantar la Bimadeu, això sí que ha sigut dur.
Que, per cert, m'agradaria enviar-li un petonet i una abraçada.
Oh, jo també,
és, És entranyable, eh?
Jo també, Esther, jo saps que t'estimo molt i jo també et vull enviar una abraçada i un petonàs des d'aquí. Ja sé que t'hagués agradat estar aquí amb nosaltres.
Molt, molt, de debò.
Però tu ets una professional i demà al dematí t'has de llevar molt d'hora, eh?
I com ho sap, avi, això? Com ho sap?
Perquè jo veig cada dematí.
Ah, sí?
Bueno, el tros de les 9 no, eh? Jo fins a les 11 no em llevo pas. Però, bueno, ja veig un trosset.
Avi, ara l'abassada. L'abassada, perquè l'Esther surt a partir de les 10, 10 i alguna
cosa. Oh, jo no ho sé, com que dormo aquella hora,
tampoc
ho sé.
Ai, avi, algun dia faci algun extra, home.
Home, però hauria de ser un dia molt extraordinari, eh?
Esther, ens agrada molt que ens truquessis, tenint en compte, ara ho diré públicament, l'Esther Romero es lleva cada dia a les 6 del dematí. Per tant, que estigui llevada a 2:15 és tot un extra i tot un luxe per nosaltres. Esther, moltes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres, moltíssimes felicitats i que en aquesta Pasta Fullada hi poseu moltes, moltes coses, eh?
Moltes gràcies, Esther.
Felicitats també de part del Francesc, bon amic vostre.
Un altre amic nostre. Moltes gràcies també, dona-li records de part nostra.
Endavant i 100 més, eh?
Moltes gràcies, Esther, una abraçada.
A reveure i records a tota la gent que us acompanya.
Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, molt bona nit. No m'agradà perquè la gent feia cara de sorpresa. Que es pensen que no tenim amics, nosaltres?
No, però jo m'estalla, també, vull dir...
Per què?
Ja, això és gairebé una adopció. Ens ha adoptat aquesta noia joveneta de molt bona fe i ens ha adoptat, eh? Una mica això.
Si et sembla, podríem parlar amb el Juanjo de la Iglesia, del Caiga quien caiga, un autèntic catedràtic que dona lliçons cada diumenge del tema de l'ètica periodística. I si et sembla, parlem amb ell.
Ah, perfecte.
Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí trabajando un ratillo.
Estamos encantados de tenerte con nosotros en un día tan especial para el programa, ¿eh?
Pues muchas gracias, enhorabuena por ese número 100.
Muchas gracias, Juanjo.
Que hagáis un capicúa de por lo menos 999 dentro de poco.
Lo haremos porque hemos prometido que en el 1000 haremos un striptease, todo el equipo.
Ah, estupendo.
Eso aquí lo hemos prometido.
Me parece muy bien, gran idea.
Te paso con Marta, que tiene un pequeño problema de ética periodística, Juanjo.
Pues nada, adelante con los faroles.
Ah, pues mira, Juanjo, es que yo he dicho una noticia y ha habido una señora que no la acaba de entender. Y no sé si es que yo lo he hecho mal... O lo he hecho bien, porque esta señora también tiene 92 años.
Y claro, ¿y la noticia la has escrito tú?
Ah, sí.
Sí, pues ¿y cómo es?
A ver, mira, una chica quiere poner una denuncia porque no quiere salir con los Mossos de Escuadra y que se enteren sus amigos.
Ajá. ¿Y qué es lo que no entiende la señora? Que se enteren los amigos de los Mossos de Escuadra.
Que ella dice que esta chica, digamos, que es un poco ligera de cascos. Y esta, y no es el sentido este de la noticia tampoco.
No, 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 no necesariamente. Yo tengo aquí un titular que a lo mejor de la prensa delante de mí, que yo no sé si es peor todavía, porque lo que yo creo que esa señora lo que es un poco corta de entendederas, ¿no? Porque el titular es todavía peor, porque dice, una joven exige la retirada de un folleto de los Mossos de Escuadra que incluye su imagen.
Sí.
Y lo que no se sabe muy bien es si incluye la, si la chica lo que le molesta es que incluya su imagen o la imagen de los Mossos de Escuadra en los folletos. Si ya se va a quejar la gente porque los Mossos de Escuadra sacan de los folletos de ellos mismos, yo no sé dónde vamos a parar, la verdad.
Tienes toda la razón, hombre. Y era, hora que alguien dijera algo como esto. Muy bien, tú, muy bien. Un aplauso, hombre, tú.
Ya te mandaré el jamón, amigo.
Porque Gustavo me deu dir, hola, buenas noches, Juanjo. Soy el avi Amadeu y pienso esto. No.
Pero esto es l'eufòria.
Vostè educació, no.
Perdón, ¿acerca de qué?
Es l'eufòria de oír-te hablar y hablar también. Que se ve que tienes una cultura que da miedo de la cultura que tienes, hombre.
Sí, de
un desparpajo,
¿no?
Un desparpajo, una cosa.
Es un peligro público.
Juanjo,
dime.
Hemos estado encantados de que un catedrático como tú de ética nos corrigiera este pequeño problemilla con la señora Encarnación y con Marta.
Muchísimas gracias, Juanjo.
No, si vosotros creéis que ha quedado corregido, pero yo creo que la señora tiene un problema serio. Yo creo que es un problema más bien psiquiátrico de ella. ¿No tenéis por el teléfono de un buen analista?
Yo hablo con ella, tú no te preocupes.
Porque yo creo que es un problema más de ella que vuestro, ¿eh?
De acuerdo.
Y más que nada, Juanjo, ahora que no nos oye nadie, es que tiene 92 años, ¿sabes?
Ah, que tiene 92 años.
Sí, y eso ya, quieras que no, ¿verdad? Esas edades...
Bueno, ha habido nonagenarios estupendos, ¿eh? Eso no es excusa.
Eso no es excusa.
No es excusa en absoluto.
Juanjo...
No. La noticia, desde mi punto de vista, perfectamente redactada por vosotros y mal entendida por la audiencia. Como dijo Picasso, aquella señora que dijo que no se parecía a un retrato, dijo, ya se parecerá a usted, no se preocupe.
Y no vamos a ser nosotros quien te llamamos la contraria, por supuesto. Juanjo, encantado de hablar contigo y nos vemos el domingo. Bueno, te vemos nosotros a ti.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la vista.
Enhorabuena y hasta siempre.
Muchas gracias, Juanjo.
Adiós.
I després de comptar molt amb el Juanjo de la Iglesia... Anem a
molt sabi aquest noi, eh?
Sí.
Res, en 30 segons se n'ha donat que l'Encarnació necessita psiquiatra. Una cosa que jo fa temps que ho sé, però bueno, que està molt bé l'aportació d'aquest noi, està molt bé.
Vostè i l'Encarnació, llavors, s'ho diuen tot això, eh?
Jo sí, ja li explicaré jo.
Jo estic fart de dir que de cara... Sí, això ho escolta molta gent.
Oh, ja,
I no,
ja.
I no queda bé que vostè es carregui les seves amigues per la ràdio, m'entén?
No, però això que li fa mal fèbor, això li passa.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, abans d'analitzar aquest tall, comentar que aquesta melodia que estàvem escoltant, clàssica, és un tema, si no recordo malament, de Bach, i era la sintonia del programa Adagio de Matadepera Ràdio, presentat i dirigit per Maria Glòria Farrés, que encara avui dia col·labora amb Matadepera Ràdio, però que jo recordo, tal com sonava als anys 90, quan jo li havia fet de tècnic de so en diverses ocasions. Per tant, interessants curiositats que no sé si potser vaig seleccionar jo aquest tema perquè el coneixia i el vaig posar en aquest final d'entrevista telefònica que vam fer a Juanjo de la Iglesia. La veritat és que ho desconec, però vaja, casualitats.
Juanjo de la Iglesia, mític programa Caiga quien caiga, feia un apartat molt interessant que es deia Curso de Ética Periodística, on es dedicava a analitzar titulars de notícies, com estaven fets els titulars, diguem, publicats, i per ell, quin seria la manera correcta de fer-lo. Perquè eren titulars doncs, que jugaven amb les paraules, alguns fins i tot resultaven una mica ofensius, interessant, eh? Juanjo de la Iglesia, una persona certament culta, o com a mínim la imatge que transmetia, estic segur que ho és, però també transmetia una imatge així, no? I ho ha dit en el Pasta Follada, no? S'ha dit, diu, quina cultura. Doncs sí, que la tenia, sí.
Doncs aquí teníem a Xavier Martí, a Marta Montagut, a Jofre Font, Àlex Ferrer, que en aquest cas no sortia en antena perquè estava amb mi a dins de l'estudi fent les tasques de producció i les connexions telefòniques, etc. Va ser molt divertit fer aquest programa. A mi em va sorprendre molt que ells, des d'una emissora local, fossin capaços de trobar una sèrie de connexions, de col·laboracions, amb gent com, per exemple, el que havia sigut el president del Congrés dels Diputats, que ara no recordo el nom, un personatge del Partit Popular, bastant conegut ja en aquells moments perquè ja era diputat del Partit Popular i després va arribar a ser ministre. Així doncs, Déu-n'hi-do, això és el que es pot fer des d'una emissora local com la nostra. Per tant, nosaltres animem com sempre els joves que comencin per aquesta pedrera fantàstica que és l'emissora local, i a partir d'aquí el que vulgui arribar més amunt doncs el que ha de fer és treballar més intensament i endavant. Doncs escolta'm, ara anem a emissores professionals i anem a RAC1 per escoltar un personatge que tu i jo coneixem abastament com a oients, que és en Sergi Pàmies. I com que sé que és un dels teus apassionants no? Sí. Escriptors i comentaristes, sí, i junt amb en Clapés, amb aquest estil, sí, una mica allò com venint de tornada, crític.
Venint de tornada, crític, cínic, irònic, tot, tot. Bé, cínic en el bon sentit, eh? Bé, no és un terme pejoratiu, eh? Però bé, aquesta visió de la vida, doncs això, com d'anada a tornada, eh? Sí, ric molt amb ell.
Doncs vinga, anem a una gravació de fa 10 anys. 19 de febrer del 2013, anem al versió RAC1 a escoltar aquest fantàstic parell de comentaristes de la vida, podríem dir, Sergi Pàmies i Toni Clapés.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 7 minuts. Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Avui el Sergi ens vols parlar dels errors.
Dels errors arran de la...
comentada.
Comentadíssima. Comentada, he trobat jo. Sí. Perquè no gairebé no se m'ha parlat de l'error que va cometre aquesta actriu. Ugarte, es diu?
Sí,
nom.
Adriana Ugarte.
Per cert, quines pel·lícules l'hem vista, aquesta noia?
Jo no la tinc gens coneguda, aquesta noia.
Pensar, no la tenia localitzada. Bé, aquesta noia s'ha equivocat.
Dius que ha estat comentat, però fins i tot aquest migdia, que estava, bueno, anat a dinar...
Sí,
anat a dinar, i en el dinar m'han preguntat què havia passat amb els sobres.
Sí, sí, és una qüestió...
Vull dir que
qüestió...
per molt que ho repeteixis, a vegades,
sí, sí,
no, i el missatge no arriba.
No.
I ho, he tornat a explicar al del bar.
Però això que t'han fet, això que no, t'han fet al bar...
És...
Saps per què ho fan? És que tu amb això no ho has interpretat bé. Ho fan per demostrar-te... Si fossis venedor de paraigües, t'hauríem preguntat pel temps. És a dir, és donar-te conversa a tu perquè tu et sentis important explicant-hi. Ells saben perfectament el que ha passat. El que passa que et donen conversa, perquè tu els expliquis.
Okay. Vols dir que d'aquesta manera...
D'aquesta manera tu et sents més periodista. Saps què et vull dir?
Ja, però ell ho sap
perfectament.
Clar, no, és que
això fa molts cambrers.
És que no ho vaig poder escoltar com va acabar això del
sol. No,
avui ho he explicat.
No, però llavors ell, a veure com m'explica aquest, saps? Però ell ja li han explicat 70 vegades. Ha tocat un tema, que és el tema de l'error, que és importantíssim per l'autoajuda. Tota l'autoajuda actual, una de les maneres d'enredar la gent és parlar molt de com hem de gestionar, en diuen ells, gestionar l'error. Fixa't que abans t'equivocaves. Ara no, ara gestiones els errors. Abans la cagaves i ja està.
I avall. I
amb prou feines havies de superar-ho com podies. Ara no, l'autoajuda, amb tot de discursos, ha establert una mena de religió a través de l'error. L'error, diuen, els de l'autoajuda, primer es mitifica, és a dir, es diu... que una cosa dolenta, això és típic de l'autoajuda, convertir una cosa dolenta en bona.
Bueno, perquè
si no fos cas que nosaltres tinguéssim algun disgust. O sigui, la idea de l'autoajuda és fer-te la vida més fàcil.
Bueno,
però fer-te-la més fàcil no vol dir que tu acabis sent més idiota, perquè a lo millor tot va bé que el de tant en tant et fotin una sotregada, perquè això et fa espavilar i
un
el sistema...
Un bon mastegat donat a temps.
Ara, aquest era el comentari.
Comentari progressista.
Sí.
I mira més enllà. Llavors, aquesta mitificació de l'error és permanent en tota l'autoajuda. I diuen que l'error... aquests, i a més és veritat, és la base de l'aprenentatge. Quan nosaltres aprenem a caminar, aprenem a menjar o aprenem en bicicleta, no ens posem... Hi ha excepcions, Algunes... A casa meva n'hi ha hagut alguna, d'un nen que comença a caminar i ja camina bé. Però, clar, a lo millor va trigar 2 anys i mig a caminar. Vull dir, va decidir que quan m'hi posi ho faré bé.
Però
mentrestant, l'anaves portant a metges, anaves fent-li fotos, com dient, aquest nen és una mica estrany, fa un any que hauria de caminar. Però el tio, quan s'hi va posar, caminava. I va decidir que ell tot el pas aquest d'error aprenentatge no el faria.
No calia.
Però en general, tots, a l'hora de menjar, a l'hora de caminar... O sigui, l'espècie humana és una cosa bastant defectuosa. Fixeu-vos que el temps d'aprenentatge dura en algunes persones 30 anys.
I
tant. Fins que no... Hi ha gent que encara no s'aixuga bé el cul, i hi ha gent als 30 anys, i hi ha gent que no se sap cordar les sabates.
Vaja.
Amb 27 i 28 anys. Per tant, aquest aprenentatge no ha estat ben realitzat. És una espècie defectuosa.
I tant.
També és la base a l'error del mètode científic. Els científics proven una cosa i en el moment en què s'equivoca, l'error els hi dona molta informació sobre el que han de tornar a fer. I, per tant, la conclusió de l'autoajuda sempre és la mateixa. Hem d'aprendre dels errors. És una de les mentides que més sentireu. Hem d'aprendre dels errors.
Però això, en termes... Ara, en l'àmbit futbolístic...
per sí. exemple, es sí. diu que una derrota va molt bé.
Molt bé.
Perquè
que una derrota és més útil que una victòria.
Ara,
però això és l'autoajuda dels futbolistes.
Aprens dels errors.
És l'autoajuda dels futbolistes.
Tot i que al Guardiola li preguntaven i deia que això no era veritat.
És una enredada de collons, perquè el Guardiola havia estat jugador i sabia que una derrota el que fa és amargar-te la vida i fins i tot desestabilitzar-te, i fins sí, i tot sí. fer que continuïs perdent. Que ara en diuen dinàmica, d'això. Dinàmiques guanyadores i dinàmiques perdedores. Que això, el gran gurú de la dinàmica era el Pitxo Alonso. Perquè veient el Pitxo Alonso deies, home, si aquest és el que ens ha d'il·luminar sobre la dinàmica, anem bé. El cas és que oficialment sí. l'error està molt ben vist. Vull dir, tu no et pateixis, equivoca't, perquè de l'error t'ensenya. Què passa a la pràctica? Doncs passa allò de la noia aquesta, de l'Ugarte. La noia ha comès un error. Un error que quan l'analitzes fredament i analitzant exactament què va passar, te n'adones que ella és gairebé innocent, és a dir, simplement va ser l'instrument d'una suma d'atzars que van jugar-li en contra. És a dir, que ella no és una persona que s'aixequés aquell dia i digués vaig a fotre els tios dels nens salvatges, sinó que es va trobar en una situació en què hauria d'haver rebut més informació, hauria ella d'haver estat més exigent amb el protocol, i es va trobar amb aquesta situació.
T'ha preguntat també això exactament...
Sí, però també entens... Per què serveix aquesta també campanya? Imagina't l'Ugarte anant a l'organitzador a dir-li, oi, lo de los sobres, com funciona? Quan el tio té una cua de 50 tios que li pregunten per 70 temes.
Se suposa que deu haver un grapat, no sé,
no
hi era.
A la pràctica, o sigui, tu la nit del Mundo Deportivo et poden preguntar moltes coses. Poden venir a dir-te, escolta, les aigües minerals, on les posem, Toni?
No, però és ell el que les ha de preguntar, perquè és ell que presenta.
Sí, però que hi ha un moment en què tot no ho pots controlar. Llavors, què fas? Bueno, passes discretament i a veure què passa.
Però ell havia assajat, l'altre noi no, però fins i tot...
I fins i tot...
Jo no li trec la responsabilitat que li pot tocar. Dic que la dimensió de culpabilitat que aquesta noia té a partir d'avui és absolutament obscena i desproporcionada i forma part de l'exercerció de l'error. O sigui, l'error ja no es notifica. És una indústria.
Sergi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer. Salut. Fem 4 minuts de... No cal que em tallis. Veus? Un altre error. Ara en la Luja s'ha comès l'error de tallar-me el micro.
Ha mort l'home que cortava clapés. Sí,
sí. Deia que fem 4 minuts de pausa i tornem.
Com serà?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquest humor tan irònic, fins i tot en aquest error del tècnic de so del Xavi Alujas, el versió que fa que ja en directe en antena te'n surtis fent una altra broma, no? O sigui que... Fantàstic.
Sí, no, tenen molts recursos. És un domini, però és que a més, clar, la gràcia és l'excel·lent domini de la llengua per part de tots dos, no? Tant del Clapés com del Pàmies, evidentment, també com a escriptor. I clar, això li dona un poder, no? De poder jugar, doncs, amb les paraules i tenir molta lèxica per poder, doncs, fer aquest humor. Que compte, que jo sé que alguna vegada ho ha dit, no? O sigui, el Pàmies no fa humor. O sigui, no fa humor. Ell no és un humorista. Ell és un escriptor que parla de coses, no? Amb el seu estil, que pot fer gràcia, però ell no és un personatge que vingui a fer humor. Això ho ha explicat alguna vegada. Però la manera de descriure la vida, i les situacions, doncs això fa que tingui aquest punt humorístic. A mi em va agradar una vegada que va dir, diu, la meva vida es basa en un parsi de cas. I això em va fer molta gràcia, perquè és veritat, moltes vegades, parsi, tots fem aquestes coses, no? Parsi de cas, agafo això, bé, això ho porto parsi de cas, no? I llavors al final va dir, bueno, és que tota la meva vida és un parsi de cas.
Per cert, podríem parlar també llargament de col·laboracions de coneguts autors bibliogràfics de llibres, escriptors en programes de ràdio, sense anar més lluny, Josep Maria Espinàs, recentment desaparegut, amb Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio. Va ser una col·laboració permanent des del principi del programa amb la direcció d'Antoni Bassas, i vaja, uns moments esplèndids que et porten sí, aquesta altra vessant de l'escriptor, doncs, que com deies tu, té un lèxic i un vocabulari molt ric i que per tant té una visió no solament particular, òbviament, sinó també molt acurada a nivell lèxic, i això s'agraeix molt perquè en moltes ocasions estem acostumats a escoltar col·laboradors de programes de ràdio que són qualsevol cosa menys locutors. I per tant, segur sí, que et poden aportar molt a nivell de coneixement, segur, però a nivell de comunicació i a nivell de lèxic o a nivell de dicció, fins i tot, són molt dolents. I en canvi, en casos com aquest, com el Pàmies o com l'Espinàs o tants d'altres, doncs tens un punt de vista molt diferent i una manera de parlar que normalment és molt més acurat. No té per què ser acadèmic, en el cas del Pàmies en absolut ho és, no? Però sí que està molt bé, perquè et dona una riquesa i un color molt, molt diferent allò que escoltes, no?
Sí, estava pensant en Quim Monzó també, no? Amb la seva peculiar també estil, no? Que moltes vegades s'ha dit, no?, que si són similars a Sergi Pàmies. Quim Monzó, que també ja va començar col·laborant a la televisió, no?, amb el Mikimoto. Tots dos que també han fet ràdio, principalment Miquel Calzada, no?, Mikimoto, i que en Quim Monzó també col·laborava amb ell. Molts escriptors, estava intentant rumiar en alguns altres més, però la Sílvia Soler, no sé si havia fet alguna col·laboració, també estic ara pensant en ella, la germana de Toni Soler. No, em sona alguna cosa, em sona alguna coseta d'ella.
Bé, a veure, també hem tingut escriptors que han presentat programes de televisió i de ràdio. Estic pensant ara, per exemple, en Les Mil i Una Nits a Catalunya Ràdio, que ara no recordo com es deia la presentadora, però que és una escriptora mallorquina que també ens il·lustrava això mateix, amb una veu molt bonica també,
sí,
i en un programa bé, que va ser una mica revolucionari en el seu moment a la ràdio, almenys a casa nostra, però que ens portava doncs també aquesta altra òptica del sexe i de les relacions personals que no s'havia abordat mai a la nostra ràdio. I bé, doncs és això, hi ha tot de col·laboradors que tenen petites seccions que sembla que no facin res, però que en realitat fan una feina increïble, sense anar més lluny. És que ara em van venir els noms al cap, per exemple, en Villatoro, al matí de Catalunya Ràdio, no cada dia, però pràcticament fa un petit comentari sobre un tema que no té per què de ser totalment d'actualitat, però que és molt interessant, i que són unes línies molt breus, però molt ben escrites. Que això és ben bé el que fa un articulista en moltes ocasions, perquè no té molt espai per desenvolupar la seva idea, però ho fa d'una manera extraordinària. Per tant, nosaltres, ferms defensors dels escriptors, com no podia ser d'una altra manera, i a més a la ràdio, doncs encara trobo que té molt més valor això. I per cert, comentar que en Sergi Pàmies, nascut a París el 26 de gener de 1960, no va aprendre el català fins més endavant. No era el seu idioma matern, tot i que sí que ho va ser, perquè els seus pares eren catalans, però va néixer a París i, de fet, no va començar a utilitzar el català fins que no es va traslladar a Barcelona amb els seus pares quan ja tenia 11 anys. Tenia una mare que era escriptora també, la Teresa Pàmies, i el seu pare era un polític, que es deia Gregorio López Raimundo. Així, doncs, de vegades podem entendre que hi hagin certs personatges amb unes capacitats fora de l'habitual, i suposo que també és que el seu inici de vida, en aquest cas el de Sergi Pàmies, doncs també era fora del normal, no? Bé, doncs, què et sembla anar a la publicitat, Jordi?
Doncs som-hi, fer calaix.
Doncs vinga, anem a escoltar una selecció de talls del 1996 de publicitat a la ràdio.
Entre en una nueva dimensión.
El nuevo gran centro de Goya del Corte Inglés, ahora con dos edificios para ofrecerle lo mejor de cada especialidad.
En el edificio de hogar, siete plantas dedicadas al mundo del hogar, con lo mejor de todas las grandes marcas.
Una planta completa con lo último en televisión, vídeo, sonido, informática, telefonía.
La mayor oferta en discos y libros en dos grandes departamentos especializados.
El Corte Inglés, el nuevo gran centro de Goya.
Bosnia, 10.000 personas forzadas a abandonar sus hogares. Centroamérica, violación de derechos humanos. Víctimas, las mujeres. España, nuevo ataque racista a inmigrantes magrebíes.
En Navidad, estas noticias te remueven. El resto del año, las noticias son las mismas. Muévete, MPDL, siempre con ellos.
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad.
Lotería Nacional, la que más destina premios, el 70%. Sorteos jueves y sábados. Este sábado 7.000 millones a repartir. Lotería Nacional, casi 200 años haciendo realidad tantos sueños. Gracias por confiar en nosotros. Lotería Nacional.
En España muy pronto va a haber muchos millonarios. A partir de este fin de semana, ABC Blanco y Negro lanzan el gran juego de la tarjeta millonaria. Consíguela cada semana y cada día comprueba tu suerte en ABC. El gran juego de la tarjeta millonaria, solo con ABC y Blanco y Negro, sin aumento de precio.
Si quieres saber cómo saben los nuevos postres de sabores PMI, no te resistas. Porque los nuevos sabores PMI saben a los mejores sabores que te puedas imaginar. El sabor a fresa PMI sabe tan bueno como el sabor a limón PMI y tan bueno como el sabor a plátano PMI o el sabor a macedonia PMI. Así que en vez de imaginarte cómo saben, ¿por qué no pruebas los nuevos postres de sabores PMI? Sabores irresistibles. Sabores PMI.
Carlos Cuesta informando desde la cola formada en El Cairo, Egipto. Me encuentro junto a las pirámides, bajo un sol abrasador que castiga duramente a todas las personas que integran la cola. A todas menos a una pareja junto a la que estamos ahora que parece no inmutarse. ¿Cómo se encuentran?
Exagerado de bien. Si yo no tengo en Sevilla, chiquillos, si allí eso, nada, allí cantan la chicharra. Y además, con ese pedazo de suerdazo que se sortea, se olvida uno del calor, del frío y hasta de la mujer.
Ahora, de lunes a jueves por solo 150 pesetas el cupón, sueldazos de hasta 1 millón de pesetas al mes durante 2 años y muchos premios más. Juega al nuevo cupón de la 11, ahora más que nunca. Y recuerda que además, este viernes, tienes super cuponazo de la 11.
Radio San Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
Doncs hem escoltat una col·lecció de talls de publicitat de Falques del 1996, que d'una banda comentar-vos que ens l'ha aportat l'usuari Pac-Man, que és tal com es coneix, o com Radio Chips també, una persona que ja fa molts anys que té un blog a internet, que té una colla de gravacions que no sé d'on treu, n'hi ha moltíssimes, i que hi ha doncs, aquesta perspectiva del temps tan interessant que ens permet veure com ha canviat la nostra societat. Hem pogut escoltar de nou com es parlava de pessetes en aquestes gravacions. Hem pogut escoltar com la gran majoria de falques estan locutades per homes. Em sembla que només hi havia una dona. I també, diguem, una manera més laxa d'entendre el pas del temps, diria jo, perquè hem pogut veure algunes falques llarguíssimes, de més de mig minut. Això avui dia és pràcticament impossible de trobar-ho, perquè les falques són molt més ràpides, més directes, amb molts efectes de so. Potser no hi ha, no?, unes històries tan complexes d'entendre en alguns instants. No sé si ho veus així, Jordi, que has d'estar molt allò atent a veure què t'estan dient a la falca.
Sí, es tracta de concentrar al màxim la informació, no? Bé, aquesta societat que en diem de la immediatesa, que tot té que ser ara i ràpid, a més a més. Quan sents aquest tipus de publicitats, el primer que dius que sonen antigues, sí, sonen antigues per la qualitat de so i per molts altres factors, no? I hi ha molt a descobrir en elles. A més, et diu molt de com era la societat, eh? Sembla mentida. O sigui, més enllà d'un anàlisi tècnic, radiofònic, si és una falca doncs, de 30 segons, si no hi ha efectes especials, si algunes falques o algunes publicitats són cantades, que això també ho teníem, no? Has parlat del tema dels homes, no?, aquesta predominància, però si analitzem com ens ha passat moltes vegades aquí a la Maroteca, el contingut pur d'aquesta publicitat, com es parla i què ens transmet, doncs hi ha coses, evidentment, que han quedat molt enrere, no?, i que avui en dia serien escandaloses si les publicitessin de tal manera, no?, tal com s'explica. Per tant, tu fixa't, com amb 30 segons, tot i que ara ens pugui semblar una cosa molt llarga de temps, no?, perquè ara tot és molt breu, quanta informació en podíem extraure? Segurament ara és molt més directa, No sé si ens permet també descobrir tant el rerefons. Jo crec que simplement es va en el missatge, s'explica i ja està. Es tracta que amb això es pugui identificar si és un missatge dirigit a gent jove, no gent jove, en general, perquè a més les classificacions també s'intenten evitar al màxim. Ara ja no podem fer una publicitat per homes o per dones. No, la publicitat és publicitat. Val? O gent jove o gent gran. Home, si anuncies plans de jubilació o, no sé, o una cosa potser més pròpia de la gent més gran, potser sí, no? O si anuncies, doncs... Ai, és que ara no em vindrà res al cap, però alguna cosa exclusivament molt centrada en el món jove, sí que has d'identificar aquest missatge, no? Però jo crec que abans tot era molt més dirigit. Recordem aquestes publicitats que començant amb la paraula senyora. Mm-hmm. Malament.
Bé, de fet...
Ja anem malament, no?
Amb internet han canviat molt les coses, perquè ara sí que tu pots acurar molt més la segmentació, perquè pots dirigir un anunci en concret, sigui una imatge o sigui un vídeo també, fins i tot, a un rang d'edat molt concret, a un sexe femení, per exemple, i que estigui localitzat en tal província. És a dir, que pots fer una segmentació molt més acurada i, per tant, ja pots fer una publicitat que sigui menys generalista. I, en canvi, aquí doncs, sí que hi havia aquests tips que permetien, doncs, com deies tu, enfocar-se directament en un segment de la població. No? Interessant. Aquest punt de vista de la publicitat diferent del que estem vivint en aquests moments a les emissores de ràdio. Bé, ara anem als esports. Anem a escoltar una altra història absolutament diferent amb un locutor que, lamentablement, ja fa anys que no està amb nosaltres, però que ens va portar grans moments en les retransmissions esportives. Estem parlant de José Luis Fernández Abajo, que narrava així per cadena catalana un gol del Barça l'any 1979.
Podria arreixar. De nuevo al contraataque el Barcelona. Reixac lanzando por el lado izquierdo a Gran, que se constituye en exterior izquierda, aproximándose al lateral derecho del área de castigo. Entra ya hacia la pinta, se va a la línea de fondo. ¡Centra! Empieza a caminar en el campo del Barça. Gran, de forma inverosímil, desde la misma línea de fondo, ha cruzado el balón sin ángulo de tiro por detrás del meta de Bri y ha conseguido el primer gol del Barça.
Y después, historia.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Una manera de retransmetre els esports totalment diferent del que estem acostumats avui dia. Anaves fent cares, Jordi, mentre escoltàvem aquest tall. Digues, digues.
Sí, perquè, clar, tota aquesta eufòria, doncs, sorprèn, que avui en dia també es porta. De fet, sabies que el José Luis Fernández va treballar a Radio Terrassa?
Aquí? Ho sé.
Saps, sí. Director del programa Contraste de Opiniones de Ràdio, de Terrassa Ser. Una d'aquestes desaparicions de, només amb 68 anys va morir a Castelldefels, en el seu domicili, però que ens deixa moments esportius que avui en dia es continuen portant i que era una manera de fer ràdio, jo crec, que es vivia molt. Avui en dia tots veiem pràcticament el futbol a la televisió, però viure des d'una cadira, un sofà, un butacó de casa teva, només sentint una altaveu d'una ràdio, aquesta intensitat d'un partit que et trasllada quasi com si estessis allà, jo crec que això tenia el seu mèrit.
I a més tenim en compte els mitjans, perquè primer, la qualitat de so pels oients bastant dolenta, hem vist també fins i tot que quan es cantava el gol s'aturava la senyal, llavors entenc que algun mecanisme del control central que feia era baixar o limitar aquesta intensitat i per tant baixa el so, després desapareix fins i tot en algun moment, torna, no sé si m'ha semblat sentir també un eco, una reverberació que es devia fer expressament al moment del gol per fer una mica més espectacular, una cosa que ara seria inconcebible absolutament, no? I després també pensar que ara tu pots locutar un partit com ja havia passat en pandèmia, per exemple, sense moure't, sense anar al camp, perquè amb la senyal de televisió i amb les grans produccions que es poden fer en un moment determinat d'un event esportiu, doncs això dista molt del que era estar al peu del camp o a la cabina on tu tenies altres periodistes al teu costat, o tens, vaja, això passa actualment encara igual avui, però estem parlant d'unes condicions de fa anys en les quals doncs, no hi havia, per exemple, una connexió d'internet com hi ha ara, hi havia el cajetín que explicava Joaquim Maria Puyal en un dels talls que hem escoltat aquí a la Maroteca. Per tant, doncs, unes condicions molt diferents, tant a nivell tècnic com a nivell també d'equipaments de sala, diguem, per poder realitzar aquestes tasques. Bé, ja que parlem d'esports, anem a seguir parlant de les diferències entre la cobertura professional dels mitjans de fa anys amb l'actual. I ho farem recordant un programa especial que ja vam recuperar dies enrere aquí a la Maroteca, que es diu Dies de Ràdio, el programa de Catalunya Ràdio que recull alguns dels talls històrics d'aquesta emissora catalana i també doncs, converses, tertúlies amb els professionals que fa anys feien programes a Catalunya Ràdio i que doncs, la perspectiva del temps permet poder fer aquests comentaris molt rellevants. Estem parlant de Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudeli, Francesc Garriga, que en aquesta ocasió, en aquest tall que us portem ara, parlaven de com ha canviat l'accés als professionals de l'esport.
Ara et toca que surti l'entrenador del Barça, que és una cosa també molt rara, que et doni entrevista a l'entrenador del Barça, als diaris, als tres diaris esportius catalans.
És impossible, no, molt difícil.
Bueno, doncs no, en aquests moments vivim una situació on el poder absolut el tenen els gabinets de comunicació, les direccions de comunicació de les entitats esportives, i ells marquen l'agenda, i el tema que diu el Sandy és si tu t'hi vens o no t'hi vens, però moltes vegades és o això o res.
No, i no és perquè s'estigui fent un periodisme esportiu agressiu, perquè generalment és complaent, és a dir, no és molt, molt agressiu cap a aquestes entitats perquè es blindin tant.
Jo crec que amb els esportistes
amb
no.
Amb els esportistes no. Jo amb el club, amb les directives, jo crec que aquí...
Però tu per què surts en xarxes socials i t'investiguen i coses, no?
Bé, sí, més que investigar, m'atossiguen, però... O m'atossigaven, espero que ja no ho facin. Però no sé si és una qüestió de beligerància o no, però ara pensava, un exemple claríssim de tot això que parlem, quants entrenadors del Barça han donat entrevistes des de Rijkaard, per exemple?
No, per això deia Guardiola, que és molt difícil, dic, no, és impossible.
Guardiola no en va fer pràcticament cap en 4 anys. Luis Enrique no en va fer cap. Valverde no recordo que en fes cap.
El Tata
Martino potser alguna quan va arribar perquè era un marcià. I sí, Quique Setién sí que en va fer moltíssimes i així també li va anar. I Ronald Koeman
cap.
És que no n'hi ha fet una ni el Canut fins ara. que no, que vull que és algú molt proper i dius, com pot ser això? És un altre món, és una altra història.
I el problema és que tots plegats donem per fet, no per bo, però donem per fet que les coses són així. Aleshores, jo crec que amb això...
Bé, però és que són així.
Amb això sí que és veritat que potser sí que aquí jo sí que em posaria un punt d'autocrítica.
Perquè hem derivat cap a la tertúlia
de considerar que com que no t'ho donen, doncs ja no pots aconseguir. I jo crec que sempre es pot aconseguir. El que passa que requereix d'un tipus d'estratègia que ja forma part fins i tot de la relació personal i però en fi, com dius, ni el Canut amb el Koeman, que... vegades ni això.
Mira, et posaré l'exemple, tu em parlaves dels Lakers, això vaig tenir una conversa amb el Gasol una vegada que la vaig tenir pel programa espectacular, i em deia això, em deia, nosaltres vivim de vosaltres i vosaltres de nosaltres, i ha d'haver un respecte mutu a l'altra punta d'això, estic parlant de Pau Gasol, quan estava a la NBA, a l'altra punta d'això hi ha el Barça femení, que juga contra el Tacón, que guanya 9-0 i es treu a roda de premsa després del partit a la seva portera. Clar, vull dir, a partir d'aquí, tu pots fer el que vulguis. Clar, jo ja tinc una edat i a mi les coses ja me la posen una miqueta. I vaig dir el que pensava dir i ja està. Però és que em sembla insultant. Però és que és un sistema, no és culpa del Barça femení. El Barça femení, o el futbol femení, o l'esport femení, que el que hauria de fer és lluitar per aparèixer, per guanyar centímetres, per guanyar minuts, per guanyar espai, també et fot aquestes traves.
Tu recordes quan entrevistaves els jugadors del filial del Barça?
A peu dret, estirat a la gespa...
Però vull dir que tenies accés a tots.
A tots.
Pregunta'ls ja ara als que són aquí, el Garriga, el Soler, la Colla, la Laia, quants n'han entrevistat en els últims anys?
Cap. No, no, jo els últims...
Estan super, super hiperprotegits.
Jo l'últim jugador del filial que he entrevistat devia ser Xavi o Iniesta.
Però com van passar el primer equip?
No, estan al filial, vull dir que després ja realment és complicadíssim.
No, a més, demanes entrevistes amb ells i la resposta és com... s'ofenen, com dir, no... els del filial són joves, els hem de protegir. I jo penso, escolta, després els veig fent lives a Instagram i
com,
no tenen
cap negoia. És com una forma de controlar la informació.
És com aquella altra manera de... els lesionats no parlen. Què passa, que estan lesionats de la llengua? O que... sí, no, hi ha una norma que un lesionat no pot fer declaracions. Bé, i això també hem de dir una cosa, El Pere parlava i ens assenyalava a nosaltres. I els hi va molt bé, els esportistes, home, clar, això. Viuen molt tranquils,
Més tranquils.
Els esportistes no havent de fer declaracions.
Com que ara parlem dels millors anys, jo vaig agafar el final i jo era com, doncs, molt joveneta, quan vaig començar amb el Bernat Soler. I d'ell recordo, precisament, que ara parlàvem dels protagonistes, que m'insistia molt sempre quan havíem de preparar temes, em deia, però truca'l. I jo pensava, el truco directament? Em deia, truca'l. Truca, no sé, no recordo qui, perquè eren molts exemples, o alguna informació d'algun president d'algun club, d'algun jugador, i el Bernat sempre era molt... però truca, l'agafa el telèfon i truca'l. I amb ell vaig aprendre molt això, de dir, ostres, no passa res, clar, és que els periodistes han de trucar. Però jo, doncs, era allò que comences, et fa vergonya, i aquest m'agafarà el telèfon...
I ara em sembla que gastes la bateria en una tarda,
Sí, sí, però tampoc... però potser no tinc... no, el fruit que dona les trucades ara és el que deies, no és el mateix que abans.
Havia passat alguna cosa important del món dels esports i volia posar el club de la mitja... l'11, perquè era un dia entre setmana, no hi havia programa d'esports a la nit a Catalunya Ràdio. I volia posar l'11. I vaig agafar el mòbil, vaig posar l'aplicació d'Esport 3, vaig connectar el programa, però clar, jo estava conduint, no podia mirar. I el vaig deixar allà
i l'àudio.
Vaig estar mitja hora escoltant el programa de tele, com si fos un programa de ràdio, i et prometo que no vaig notar cap cosa estranya.
Però mira, ara, cap dels anys.
No sé si és un elogi o un pal, perquè
no vaig pensar, ostres, potser...
que vol dir que el Garriga hauria d'estar fent tele i va fer ràdio.
Vaig pensar, hòstia, potser no era tan dramàtic. A mi em va servir. És veritat que també és un format molt de tele, que és de molta tertúlia, i per tant...
Si l'haguessis vist, encara t'hauria agradat més.
Sí, ho vaig arribar i vaig mirar.
Perquè tal com anava vestit i pentinat i aquestes coses.
No vols dir això, no?
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Fantàstic escoltar aquestes veus de Catalunya Ràdio en aquest programa dirigit per Santi Carreras i amb la producció de Judit Sala, Dies de Ràdio, que permet aquesta reflexió, aquesta profunditat, aquest anàlisi de la diferència entre la societat i els mitjans de comunicació, sobretot la ràdio, d'abans i d'ara, amb aquests noms tan coneguts per nosaltres, Pere Escobar, Jordi Túrria, Colla Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga, la gent dels esports de Catalunya Ràdio dels últims 30 anys. Així doncs, com ja hem parlat altres vegades aquí al programa, Jordi, aquesta diferència d'accés, en aquest cas, als jugadors i al cos tècnic d'un equip tan rellevant com el Barça, que abans era doncs, com un company de feina, pràcticament, no? Poder entrevistar un professional, i actualment doncs, sembla que sigui un intocable, un polític dels vols, no?
Sí, ho ha definit molt bé en una frase que, parlant amb Pau Gasol, no? Deia, nosaltres us necessitem i vosaltres ens necessiteu. Què seria d'això sense el periodisme? D'això em refereixo als esports. Anem a posar el futbol. Ningú transmet un partit. No hi ha rodes de premsa. No m'interessa res. Compte, els periodistes es posessin en vaga, doncs ara no ho transmetrem, això, no ho explicarem, no, com que no ens faciliteu l'accés, no, com tot és molt blindat, doncs no ho farem. Gràcies a la... Arribar a dir que gràcies a la premsa el futbol té èxit, home, potser... No ho sé, no ho afirmaré al 100%, perquè la gent va al camp.
Bé, la premsa potser no, però els mitjans de comunicació sí. Està clar que si no hagués existit la retransmissió esportiva per la televisió, els equips de futbol no guanyarien els diners que guanyen. Això és evident, no?
Per exemple, per això que una mica maltractat, no? Ara m'has dit posant del cantó del periodista, eh? I m'hi posaré sempre, eh? Una mica maltractat, no? Escolta, que no és allò de dir aquella frase de que tu vius gràcies a mi, no ho direm d'aquesta manera, però vaja, per què, no? Aquest blindatge, aquest protocol, no? Tot és així, tot molt quadriculat, que gràcies a la feina que fan els mitjans de comunicació i els periodistes, doncs se us fa publicitat, no? I guanyeu diners amb això.
Clar que potser en certs moments, fa molts anys, i ja n'hem parlat aquí també en el programa, potser alguns professionals dels mitjans de comunicació feien, s'estenien una mica massa, estiraven més el braç que la màniga, per poder agafar segons quines exclusives que al final els hi feien guanyar més audiència i, per tant, més diners i més poder. Aquestes dues coses, eh? Jo crec que per parts iguals la seva importància. Diners i poder. Poder d'influència, poder de decisió als mitjans de comunicació per interessos propis. Per tant, és possible que d'aquella època s'hagi heredat aquesta qüestió i que, per tant, hi hagi molts professionals de l'esport que també diguin, no, mira, jo... Com que avui dia en un clic tinc una pila d'audiència i a més són afins al que jo represento i al que jo penso, doncs, escolta'm, faig un Twitch i s'ha acabat, o faig un Instagram, o faig el que sigui, no? I és clar, això, internet ha canviat molt aquesta realitat i per això crec que, igual que ha passat en molts altres aspectes, doncs els mitjans de comunicació convencionals han perdut la seva representativitat i han perdut la seva força, perquè la fragmentació està arribant a un nivell molt alt, no? Però interessant reflexió, em sembla, la que hem fet avui aquí a la Hemeroteca de la Ràdio, i de fet estem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Seguirem parlant encara d'esports ara, més dies de ràdio, un altre tall d'aquest programa d'esports fet en el programa de Catalunya Ràdio. I abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs recordem l'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. hemeroteca@radiosantcugat.com. I tenim un WhatsApp, Esteve.
És el 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí ens podeu dirigir qualsevol comentari, qualsevol nota de veu, un text, el que sigui, i sobretot, ja ho sabeu, si teniu algun tall de ràdio que creieu rellevant de compartir amb nosaltres, sapigueu, i recordeu els que ja ens escolteu habitualment, que aquest programa col·labora amb l'Arxiu Nacional de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a recopilar tots aquests talls, analitzar-los, indexar-los i entrar-los dins aquesta fantàstica fonoteca virtual que teniu a internet i que hi podeu accedir quan vulgueu per a recuperar una pila de talls de ràdio de les últimes dècades a la ràdio de casa nostra.
I si ens aporteu algun tall d'aquests, nosaltres el pujarem a l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya i el vostre nom sortirà indexat en la fitxa del tall.
Molt bé, doncs perfecte. Fins aquí a la Hemeroteca de la Ràdio d'avui i marxem, com us dèiem, amb més esports, amb més dies de ràdio, amb aquesta reflexió de com és la ràdio esportiva d'avui dia i la televisió. Doncs ens ho diuen els companys de Catalunya Ràdio. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
Fins la propera.
Dèiem que potser els hàbits de consum del que són aquests programes esportius a la mitjanit canvia. Ara també amb els podcasts tothom pot escoltar la ràdio l'hora que vol i no cal estar pendent d'una hora concreta. Però que potser sí que situar un programa a la franja de les 12 de la nit va perdent pistonada. No sé com ho veieu, això.
Jo no ho tinc clar. El Barrat ho té molt clar i n'hem parlat moltes vegades. Jo no... Vaja, no ho sé. Potser perquè és una qüestió de tradició. Jo he crescut ja amb aquests programes.
I el lleves tard.
Bé, clar, jo tinc uns bioritmes, diguem-ne, de... Bé, no tan tard, però sí, és veritat que jo no em llevo a les 7 del matí ni a les 8 habitualment. Però per mi, jo crec que és un hàbit que encara té molta gent. És veritat que la gent jove no el té, però per mi encara, avui dia, és una franja que difícilment podràs fer coses d'actualitat que no siguin d'esports. Però, en canvi, un programa d'esports a mi no em molesta. A mi em sembla que encara és interessant, si li trobes la forma de donar el joc.
Sí, però així com als anys 90, ja me'n vaig enrere, era indiscutible i tothom estava escoltant, tothom, molta gent escoltava la ràdio la nit.
Veníem dels 70, eh?
Ara tens una... Exacte, no es podia pràcticament escoltar res, no? Si un casets. Ara tens una oferta d'entreteniment fins i tot esportiu. Els programes esportius nocturns de televisió són un invent més o menys recent.
10 anys.
I després ha aparegut tota la qüestió de plataformes, del Netflix, tota la qüestió de veure la televisió a la carta, que fa que tu a aquella hora puguis tenir tantes opcions per triar que no sé jo si la ràdio esportiva convencional de tota la vida aguantarà gaire. Tot i que bé, jo veig aquests EGMs que diu que a Espanya no sé quants milions de persones escolten un i l'altre, i penso, potser sí que aguanta.
Sí, a mi hi ha alguna cosa que se m'escapa, perquè...
De les audiències en general o del programa?
De tot. Perquè amb tot el que hem parlat i amb tot el que hem dit i tal, mires i resulta que hi ha molts programes que van augmentant la quantitat d'hores o de minuts, no? Vull dir que comencen a les 11 i acaben a quarts de dues o acaben a les 2.
No, i que els de la nit
estàs parlant de
milloren,
2 hores i mitja o 3 hores.
I els de la nit milloren l'audiència dels que hi ha per davant, normalment. És a dir, que la corba d'audiència
puja a partir de les 12.
Va decaient a partir del vespre, que és l'hora que la gent, en teoria, es desconnecta de la ràdio. És a dir,
que diuen que és l'hora, diguem, alta de la tele.
Exacte, però després, a quarts de 12... torna a pujar. Llavors, bé, un cert interès encara hi ha d'haver.
Però la gent té transistors, encara? Té ràdios?
Perquè aquesta... amb el mòbil, no? Escoltes, amb l'app,
sí,
no?
Sí.
No, home, jo a la dutxa encara tinc una ràdio de tota la vida.
Jo no tinc cap a casa de...
Jo a la cuina també.
Li demanes a l'Alexa i t'ho posa.
Jo vaig tot el dia amb el mòbil i els altaveus, i llavors amb Bluetooth sense la ràdio.
Jo us escolto i estic amb el Francesc, que hi ha espai per un programa nocturn d'esports, malgrat que la informació és diferent i la consumeixes diferent. En aquella hora ja saps el que ha passat, però està bé que t'analitzin i t'expliquin el per què. Jo crec que sí, i en el directe i després en podcast. Totalment.
Pere, tu encara tens transistor?
Sí, en tinc un munt. Aquí gairebé tot de pila i acabo fent com la Laia, sentint la ràdio pel telèfon, que és el més pràctic i el que porto sempre al damunt. Hem de fer alguna cosa, no sé què, no sé si hi ha aquest espai que dèieu, no ho sé, però això està variant cap a algun lloc, i necessitem gent que ho estudiï, que ho entengui i que miri de... Necessaris som. En quin format i en quin model, no ho sé.
Aquí hi ha algunes persones que ens van regalar un aparell antic, preciós, de ràdio. Clar, què passarà a partir d'ara? Què us regalaran a vosaltres? Uns auriculars.
Un bon mòbil.
A la Laia, què li regalaran? A la Laia?
Un bon altaveu Bluetooth. De Bluetooth.
Exacte. Sí? Bueno,
està, no, que senti per tota la casa, que el pugui escoltar tot arreu.
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cugat.cat.